Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de poc sol. Seguim amb temps marcat per intervals de núvols amb temperatura màxima de fins a 21 graus.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 19 d'abril, 19 de maig del 2021. Tenim moltes notícies per explicar-vos. Saludo a la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Comencem explicant que han absolt l'acusat de fer tocaments a una nena d'11 anys a la rectoria de la Bisbal durant el correfoc de la Festa Major.
El cas es remuntava a l'agost del 2015, tot i que no va denunciar-se fins 3 anys després. El processat, que feia d'ajudant del mossèn, s'enfrontava a una condemna de 4 anys de presó. La sentència conclou que el relat de la menor és creïble, però també el veu insuficient per esvair tots els dubtes del cas. Així doncs, l'acusat ha quedat absolt.
Doncs encara seguint a la Bisbal i parlant de successos, hi ha 3 detinguts per robar en supermercats de la Bisbal d'Empordà.
Sí, els Mossos han detingut 2 homes i una dona per 3 robatoris en botigues de la Bisbal d'Empordà. Els fets es remunten al 14 de maig, quan una persona va robar en un supermercat i va fugir amb 2 còmplices que l'esperaven fora. Es va iniciar una recerca i una patrulla els va localitzar a pocs metres d'un altre establiment.
I ara cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè en concret als veïns del Gas Vell de Sant Feliu de Guíxols. I és que demanen una càmera de videovigilància al pàrquing del camí del Molí d'en Blanc després de reiterades destrosses als vehicles.
Exacte, els veïns comenten que troben regularment els cotxes al matí amb diverses destrosses, com ara rodes punxades, vidres trencats o retrovisors girats, i el cap de setmana passat n'hi va haver 9 defectats. Els veïns denuncien la inacció de l'Ajuntament i demanen una càmera de seguretat.
Parlem de cultura i d'un esdeveniment important a nivell cultural aquí a la comarca i concretament a la Bisbal d'Empordà. I és que la Fira del Llibre de la Bisbal se celebrarà aquest any el primer cap de setmana de desembre.
Sí, les inscripcions per l'Indilletres d'enguany ja s'han obert i aquest s'instal·larà al pavelló firal de la Bisbal durant el primer cap de setmana de desembre. També s'inclourà el lliurament del tercer premi Llucieta Canyà de crítica literària publicada.
I ara parlem del polèmic macroparc eòlic de la Costa Brava, perquè la Diputació diu que un informe tècnic que s'ha fet sobre el parc eòlic no es tradueix en el posicionament sobre el projecte.
La diputada del Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Bernades, ho ha avançat durant el plenari de la Diputació de Girona del mes de maig, en què s'ha aprovat una moció de l'Associació de Municipis per la Independència a favor de la creació d'una llei d'amnistia pels presos independentistes.
Tornen els sopars cantats per a veí. En aquest cas estem a Palafrugell. Estan organitzats aquests sopars cantats per l'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Sí, després d'un 2020 en què no es va poder celebrar l'esdeveniment degut a les restriccions de la Covid-19, aquest any s'ha buscat una fórmula a partir de la qual cada sopar pugui comptar amb una actuació en directe de cant de taverna o habaneres. A l'informatiu us en donem els detalls.
I a més, avui també us hem d'animar un cop més a venir al nostre programa d'inauguració de l'estudi de Ràdio Capital amb Miquel Abres, Masoni, Adrià Pujol, el monarca de la Bisbal, entre molts altres.
Per estrenar oficialment el nou estudi de Ràdio Capital, es farà un programa de ràdio en públic des del Centre Cavallers, on hi participaran Masoni, Sant Josex, Anna Sáez, Mireia Costa, el Magnil, entre d'altres convidats. Per venir de públic cal demanar entrada gratuïta a la web de l'emissora.
radiocapital.cat i allà hi ha tots els detalls sobre com venia la inauguració. S'ha de demanar web, s'ha de demanar inscripció per qüestions Covid. radiocapital.cat/inauguració i allà podeu inscriure-us tant per venir a veure el programa especial com per venir a veure l'estudi durant les portes obertes, com per venir diumenge a la inauguració amb la presentació del llibre de Mat Giró Pijos, que organitzem amb la llibreria Vitela. També divendres fem la presentació del llibre d'en Lluís Llach, però en aquest cas ja no queden inscripcions, però sí que us podeu posar a la llista d'espera. Moment de conèixer quina és la previsió del temps per avui. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Veurem una mica més el cel avui, o no?
Doncs ens espera una jornada més aviat poc o gens assolellada. Un dia més seguim parlant d'un estat de cel parcialment cobert per núvols i estones de cel pràcticament cobert. Són probables alguns plogims, precipitació en tot cas feble i dispersa, però que no es pot descartar en els moments de major compactació de nuvolositat. I pel que fa a temperatures, pocs canvis, amb mínimes al voltant dels 11 a 13 graus i la màxima rondarà els 21 graus amb vent de component nord al matí. Demà el dia començarà amb intervals de núvols, però amb ràpida tendència a l'obertura de més clarianes i sol per la tarda.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió avui aquí al Supermatí ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
Serà perquè aquest any la primavera s'ha fet esperar, o perquè quan ha arribat ho ha fet convoiada per tantes fulles i un verd tan poderós que en pocs dies s'han omplert les branques de tots els arbres i les voreres de tots els camins. O aquest vent que no para de passejar-se sense descans entre el nord i el sud, que ens ha deixat els paisatges nets i polits com preparats per alguna estrena. O aquests cels tan blaus capaços de tornar-se grisos i negres si s'escau, que hem sentit, he sentit jo almenys, com si alguna cosa fes esforços per aparèixer al nostre petit món, un missatge de que, potser sí, que l'esperança tenia raó. Els diaris, els comentaris de la gent amb tímides mirades de màgia cap al futur, el so de festa amb cartells i campanetes en barris i pobles, l'anunci d'espectacles i de festes, noves cançons i músiques, notícies de llibres que hem de llegir perquè són molts els que ja ho han fet i viuen encara del plaer i el coneixement que n'han tret. Projectes d'obres de teatre preparats per anar amunt i avall de la geografia, com els concerts, les conferències que es filtren pels fils misteriosos de les noves tecnologies, les pel·lícules que omplen els cinemes deixant encara espai per la seguretat. Tot plegat, tota aquesta alegria cultural que a tants pobles i ciutats l'esquerra ens ha ofert, conservant en la mida que ha pogut la feina per no donar facilitats a l'enemic, aquesta pandèmia que encara no ens ha deixat del tot, però que semblaria que gràcies a la sistemàtica vacunació de diverses franges d'edat a la població, ja ha allunyat el terrible malson de tant dolor i tantes morts. Es diria que ara sí. Ara potser sí que podrem començar a fer passes segures, organitzant-nos el present, no a la defensiva, sinó fent memòria del que hem vist i hem après. Mirar cap endavant i desant en bon lloc el passat, no per oblidar-lo, que això ens deixaria sense defenses, però sí fent cas al que la natura ens ha regalat i l'experiència ens ensenya. Tenint-ho ben a l'abast, perquè no s'esborri mai el que hem viscut, el que podem encara mantenir uns mesos, a vés a saber si uns anys, sense tanta intensitat potser, però amb la constància efectiva que ja coneixem en altres malalties. I armats amb la salut que ens queda, guardar memòria dels que no hi són, i en el seu honor aprofitar el verd d'aquesta primavera i els records que ens ronden pel voltant, per començar a pensar que el millor ja estem una mica més preparats per lluitar de debò i mirar d'aconseguir entre tots i per tots un món millor, que ja seria hora.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, roba estesa, que avancen al seu nou disc amb Oceà. Avui és la cançó del dia.
Faig més pel que vindrà que pel que ha de ser. Veig que no tinc res clar del cert, que el cel obert és fosc i dic més del que sé, que el cel obert és fosc. Ja genero més amor amb la tremolor del terra, sento que estic viva, sento que el meu cos batega i em sobra neguit, necessito més paraules. Sempre amb les mans en blanc, sempre amb les mans obertes. Tens les cames rapades de tan jardí blanc. Com et diria que t'estimo, que t'estimo quan genero més amor amb la tremolor de terra. Sento que estic viva, sento que el meu cos batega i em sobra neguit, necessito més paraules per descriure't aquest buit que puja i que s'enfila amunt.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Alba Doga, estilista caní, especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, talla tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649 201 429 i pregunta per l'Alba.
Dissabte, viu el Festival d'Eurovisió a Ràdio Capital. A partir de les 9 del vespre, des dels estudis de Ràdio Capital al Centre Cavallers, emetrem un programa molt especial per seguir el Festival d'Eurovisió. Amb l'Àlex Mata, l'única persona de la ràdio a qui li interessa el Festival d'Eurovisió.
Festival d'Eurovisió, un dels programes més importants.
En Marc Clapés, una de les moltes persones a qui no li interessa en absolut el Festival d'Eurovisió. La cantant palafrugellenca Anna Sáez, que vindrà per comentar les interpretacions des d'un punt de vista tècnic. I en Miquel 40, que l'últim que recorda l'ordre del Festival d'Eurovisió és a Sergio Dalma cantant Bailar Pegados.
La juventud. Bailar pegados es bailar igual que bailar mal.
Però això no és tot, perquè hi serà tot l'equip de Ràdio Capital. I això no és tot, perquè volem que vinguis a compartir-ho amb nosaltres. Vine a veure com fem el programa en directe des de la plaça del Centre Cavallers i serem tota la nit. Riurem, cantarem i ens ho passarem molt bé amb totes les mesures de seguretat necessàries, però ho viurem i ho celebrarem plegats. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, vine a viure en directe el programa especial Festival Eurovisió des del Centre Cavallers amb tot l'equip de Ràdio Capital i la teva bombolla de convivència. Ens veiem dissabte a les 9.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Abans de posar-nos amb l'actualitat d'aquí del Baix Empordà, us hem d'explicar que les persones menors de 60 anys que ja han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca, que segur que sou molts els que ens esteu escoltant, menors de 60 anys que vau rebre una primera dosi d'AstraZeneca. Per tant, professors, personal essencial, policies, tots aquests col·lectius que van rebre AstraZeneca menors de 60 anys, la segona dosi serà de Pfizer. És l'acord que s'ha arribat aquesta nit mateix a la Comissió de Salut Pública del Govern espanyol. De fet, hi ha representants del Ministeri de Sanitat i dels governs de les comunitats autònomes. Per tant, Espanya s'assuma a països com Alemanya, França, Portugal, Suècia i Finlàndia, que han optat també per aquesta pauta mixta. Per tant, en els propers dies es preveu que comenci aquesta vacunació amb segones dosis de persones de menys de 60 anys que van rebre la primera. Si és el cas, sapigueu que rebreu Pfizer. En la comissió també s'ha plantejat la possibilitat que qui vulgui rebre la segona dosi amb AstraZeneca la pugui rebre, però signant un compromís, un document on s'accepti que AstraZeneca potser té algun risc més que Pfizer. La decisió d'optar per la pauta mixta ha arribat hores després que aquest mateix dimarts un estudi del govern espanyol amb 400 participants confirmés que la immunització augmenta posant vacunes diferents. De fet, segons l'estudi en què han participat els hospitals Clínic i Vall d'Hebron, posar una segona dosi de Pfizer potencia un 150% la resposta immune davant la Covid respecte a aquelles persones que tenien una primera dosi d'AstraZeneca. En tot cas, aquesta decisió contradiu les recomanacions de l'Agència Europea de Medicaments, que s'havia mostrat partidària que la segona dosi fos també d'AstraZeneca. Per tant, teniu les dues opcions. Si sou menors de 60 anys i us han posat la primera dosi d'AstraZeneca, us la van posar abans que quedés limitada, teniu l'opció per defecte que us posin Pfizer o l'opció de signar un document i que us posin AstraZeneca. En tot cas, aquesta nova vacunació, aquestes segones dosis, començaran ja en els propers dies en les primeres persones que van rebre AstraZeneca, que van ser unes quantes. 8 i 19 minuts. Marxem a la Bisbal. L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'abusar sexualment d'una nena a la rectoria de la Bisbal d'Empordà durant la correfoc de la Festa Major, en aquest cas del 2015.
El processat, que feia d'ajudant del mossèn, s'enfrontava a una condemna de 4 anys de presó per haver petonejat i fet tocaments a una nena d'11 anys al tercer pis de la rectoria, on els feligresos celebraven una festa. La sentència conclou que el relat de la menor és creïble, però també el veu insuficient per esvair tots els dubtes del cas. Per això, i com que el tribunal no té la convicció necessària, absol el processat.
El judici, segons recull la sentència, el que va quedar clar és que hi havia dues versions diferents i contradictòries dels fets, no?
Exacte. Per una banda, el processat va negar els fets i va assegurar que aquella nit tan sols havia cridat l'atenció de la menor per dir-li que baixés del tercer pis, perquè allà no havia d'estar-s'hi. Una versió que van sustentar diversos testimonis, entre els quals el mateix mossèn. Per altra banda, però, tant la menor, que va declarar porta tancada, com la seva mare, sí que van sostenir que el processat hauria abusat de la nena. La mare va dir que durant la festa havia pujat al tercer pis i que allà va trobar-se l'acusat abraçant la seva filla. L'endemà, segons la seva versió, l'home la va trucar per dir-li que estava penedit del que havia fet i per demanar-li que no el denunciés. La dona va decidir no anar a la policia, entre d'altres perquè es pensava que no la creurien perquè la família no tenia papers. Va ser la mateixa menor qui va decidir denunciar el cas 3 anys i mig després.
I així, com dèiem, l'acusat s'enfrontava a 4 anys de presó per un delicte sexual a menors de 16 anys.
Sí, la fiscal també sol·licitava que se'n passés 8 mesos en llibertat vigilada i que indemnitzés la menor amb 6.000 euros. Ara la secció tercera de l'Audiència de Girona ha absolt l'acusat. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar, creu que el relat de la menor és creïble. Però també conclou que és insuficient, com dèiem, per condemnar l'acusat, ja que el tribunal té dubtes raonables. I com que no hi ha cap altra prova que li permeti assolir la convicció necessària per considerar els abusos provats, la sentència es decanta a favor de l'acusat i l'absol.
Tot i absoldre l'acusat, el tribunal no s'està de renyar la defensa perquè considera que part de la seva estratègia no va ser ni lògica ni coherent.
L'advocat del processat va insinuar que al darrere de la denúncia hi havia un pla de la mare de la menor amb voluntat de perjudicar el seu client i que el motiu que l'hauria empès a denunciar-lo seria que la miraven malament perquè s'emportava el menjar que sobrava de les festes. La sentència diu que si la mare hagués ideat aquest pla, allò més lògic seria que aquella mateixa nit hagués trucat als Mossos o l'endemà hagués anat a comissaria a presentar denúncia. I conclou que no és lògic ni creïble que es pensi un pla com aquest i s'esperin anys abans de posar-lo en coneixement de la policia.
Clar, en aquest cas és un cas claríssim en què, tot i no haver proves que l'home no la va abusar, no va abusar d'ella, tampoc no hi ha proves en el sentit positiu més enllà del relat de la noia, i els perits deien que el relat de la noia no era del tot creïble. Si els perits haguessin dit que era un relat coherent, doncs segurament la sentència hauria estat una altra. És aquells casos en què és que es fa molt difícil de comprendre com un cas d'abusos sexuals pot quedar impune perquè no hi ha prou proves i perquè realment hauríem de ser-hi allà, hauríem de tornar-hi, de ser en el moment per poder explicar el que va passar, i no hi havia ningú més a part d'ells dos. Seguim a la Bisbal parlant de successos. Cas d'un robatori, perquè han detingut 3 persones per un robatori en diversos supermercats de la Bisbal d'Empordà.
Exacte, els Mossos han detingut 2 homes i una dona per 3 robatoris en botigues de la Bisbal d'Empordà. Els fets es remunten al 14 de maig, quan una persona va robar en un supermercat i va fugir amb altres 2 còmplices. Es va iniciar una recerca i una patrulla els va localitzar a pocs metres d'un altre establiment de la zona, on pujava una altra persona que sortia d'un supermercat. La policia va interceptar el vehicle i després d'identificar-los van escorcollar i van localitzar unes tisores per retirar els dispositius d'alarma dels productes, i al maleter van trobar objectes sense que els ocupants en poguessin justificar la procedència. Per tant, van ser detinguts. Els arrestats, amb antecedents, han quedat en llibertat a l'espera del judici.
I en aquestes situacions hi ha un barri a Sant Feliu de Guíxols que demanen més seguretat. Són els veïns del Gas Vell de Sant Feliu de Guíxols, que demanen una càmera de videovigilància al pàrquing del camí Molí d'en Blanc després de destrosses reiterades dels cotxes.
Sí, de fet, ja fa temps que lamenten actes incívics al pàrquing del camí Molí d'en Blanc, prop de l'escola Gesiel. És un dels pocs de la zona on s'hi pot aparcar de franc i té capacitat per a 50 vehicles. La primera vegada va ser fa uns 100 mesos, quan es van cremar 6 cotxes de matinada. Els veïns comenten que troben regularment els cotxes al matí amb diverses destrosses, com ara rodes punxades, vidres trencats o retrovisors girats. A més, a causa de la seva ubicació entre el camí de Molí d'en Blanc i una zona boscosa, l'indret ha estat escollit fa temps per fer-hi trobades nocturnes. Per tant, segons informa el diari de Girona, els veïns demanen que es col·loqui una càmera de vigilància al pàrquing per evitar furtos danys materials o almenys agafar-ne els autors.
Important dir-ho, que notícia que llegíem al diari de Girona, i felicitar el diari de Girona i tots els mitjans de comunicació d'aquí de la comarca per les notícies que avancen, i evidentment aquí ens en fem ressò perquè us portem tota l'actualitat que té a veure amb el Baix Empordà. Tornem a la Bisbal, ara parlem de cultura. Perquè la Fira de Llibres de la Bisbal se celebrarà el primer cap de setmana de desembre. Tenim nova data per aquesta Fira Indilletres, que l'any passat es va fer al setembre, es va fer al pavelló, per culpa de la pluja, al pavelló de la Bisbal, i sembla que aquest any es manté la iniciativa de fer-ho al pavelló i es farà una mica més endavant, una mica més de fred, primer cap de setmana de desembre, ja ho sabeu, l'any passat es va fer al setembre. Tots els detalls d'aquesta Fira Indilletres amb la Paula Balcebre.
Exacte, les inscripcions per l'Indilletres Lletres d'enguany ja s'han obert, i aquest s'instal·larà al pavelló firal de la Bisbal durant el primer cap de setmana de desembre, el dissabte 4 i el diumenge 5. També s'inclourà el lliurament del tercer premi Llucieta Canyant de Crítica Literària Publicada, que l'any passat va obtenir la periodista Eva Vázquez. En l'edició anterior, ni la pandèmia ni l'ajornament de la fira van ser un impediment perquè la tercera edició esdevingués un èxit. Enguany s'espera millorar l'assistència i ja es prepara una àmplia programació d'actes, conferències, presentacions, concerts i altres activitats d'interès cultural.
I ara parlem de nou del parc eòlic projectat a la Badia de Roses. I és que tenim el posicionament, o no posicionament, de la Diputació de Girona. La Diputació de Girona, que diu que, tot i que hi ha un informe sobre el parc eòlic projectat a la Badia de Roses que s'ha filtrat a la premsa i que remarcaria que cal tenir en compte el medi terrestre i el medi marí, un informe d'experts, doncs la Diputació de Girona diu que, de moment, encara que hi hagi informes en contra, que ells no s'han posicionat encara.
La diputada del Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Bernades, ha recordat que el document l'han fet a demanda del Ministeri per a la Transició Ecològica per tenir les consideracions prèvies a l'estudi d'impacte ambiental. Bernades ho ha avançat durant el plenari de la Diputació de Girona del mes de maig, en què s'ha aprovat una moció de l'Associació de Municipis per a la Independència a favor de la creació d'una llei d'amnistia pels presos independentistes. El text ha comptat amb el suport de totes les formacions polítiques, menys del PSC. Bernades ha detallat que aquest document posa en relleu que cal tenir en compte les afectacions en el medi terrestre i en el medi marí. Malgrat tot, la diputada ha matisat que en cap cas les conclusions de l'informe tècnic poden suposar una manifestació de posicionament envers el projecte.
Això, doncs, que és un informe tècnic, en cap cas és una manifestació de posicionament, però tot i així és el posicionament d'aquesta diputació el coneixen. Nosaltres estem absolutament a favor de la transició energètica, i això jo crec que és fàcilment comprovable tant amb la quantitat de diners que destinem des d'aquesta àrea a fer transició energètica en els municipis.
Clar, quin és el motiu d'aquesta filtració del document tècnic?
Recau en la petició de diversos ajuntaments, consells comarcals i associacions de saber com seria aquest informe. Finalment, la Diputació va acordar cedir el document als afectats perquè poguessin elaborar el seu propi informe, i aquest s'ha acabat filtrant.
A vegades s'ha dit, és que són les al·legacions, no. És a dir, s'ha de fer un estudi d'impacte ambiental, i abans de fer aquest estudi d'impacte ambiental, el Ministeri demana als ens possiblement afectats o implicats, doncs, que facin unes consideracions prèvies sobre el projecte.
I en tot cas, com dèiem, el plenari també va, el plenari de la Diputació de Girona, i això és important dir-ho perquè també ens afecta, també va aprovar una moció per la llei d'amnistia. Pràcticament 9:15 del matí. Tornen els sopars cantats Pere Vehí. Després d'un 2020 en què no es poden poder celebrar per l'esdeveniment... Tornem-hi. Tornen els sopars cantats Pere Vehí. Després d'un 2020 en què no es va poder celebrar l'esdeveniment degut a les restriccions de la Covid-19. Aquest any s'ha buscat una fórmula a partir de la qual cada sopar pugui comptar amb una actuació en directe de cant de taverna o de vanera. Sergi Villena.
Doncs sí, una moció...
Aviam si podem connectar amb en Sergi Villena, ara sí que el tenim.
Sí, en aquest sentit, Sofia Font, tècnica del Departament de Turisme de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, explicava a Ràdio Palafrugell quin és l'esperit de la campanya. També destacava que, tot i que només fa 15 dies que es van aixecar les restriccions de sopars a l'hoteleria, ja s'estava parlant amb els restaurants des de feia temps i només faltava concretar dates. Així s'expressava.
És una campanya gastronòmica, li diem, que ajuntem una mica la cultura, la música típica d'aquí, que és les habaneres i els cants de taverna, amb la gastronomia. Aleshores, l'any passat, per tot, com tothom, va haver de cancel·lar la campanya perquè no es podia fer als restaurants. I aquest any, doncs...
Enguany són 4 els establiments que ofereixen uns menús tancats entre 35 i 41 euros, amenitzats amb un concert de música en directe a càrrec d'un grup de carn de cant de taverna o habaneres.
És una campanya gastronòmica, li diem.
Que és... Exacte, escoltem més detalls. Sergi Villena, aviam si ens el pots explicar.
Exacte. El menú consisteix en un aperitiu, un entrant, un catxuflino, que és una especialitat del que es coneix com a plat mar i muntanya de Palafrugell, postres de músic, aigua, vi, cafè i cremat. Els restaurants adherits a l'edició d'aquest any són el Canti, a l'Hotel Alga, i el Balcó de Calella, a l'Hotel Sant Roc, tots dos de Calella, i la Terrassa Terramar i l'Hostal La Llagosta de Llafranc. En la darrera edició que es va poder celebrar, la del 2019, hi van participar una desena de restaurants. En canvi, ara només n'hi haurà 4 i tots ells amb terrassa. Les restriccions d'aforament als interiors explicarien aquesta disminució d'establiments participants, segons Sofia Font, que malgrat això es mostra esperançada de cara al futur.
Aquest any hi ha 4 restaurants que participen per contra dels 11 de l'any passat. I el motiu d'això és perquè, com hi ha l'aforament limitat als establiments i ha de ser a l'exterior, o en espais molt amplis que pugui haver-hi prou distància, seguretat, doncs no tothom complia amb aquests requisits. Però bueno, els 4 que hi ha, amb ganes i amb il·lusió, i que l'any que ve podem tornar tots a ser els nostres restaurants que eren i tots els que ens vulguin afegir.
Per tant, aquests sopars cantats Pere Vehí, que suposen doncs una fusió de la gastronomia amb el cant de caverna, cant de taverna, i es duran a terme entre el 22 de maig i el 12 de juny a Calella de Palafrugell i a Llafranc.
Durant la campanya es duran a terme 5 concerts on s'ha prioritzat els grups de cant de taverna del municipi. Sofia Font també assenyala com a fet significatiu que enguany tots aquests grups musicals que hi participen són de Palafrugell i que el principal objectiu dels organitzadors és el de donar suport a les formacions d'havaneres locals després d'un any molt complicat. L'escoltem fent-ne 5 cèntims de la programació prevista i recordeu que si voleu saber-ne més detalls podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament de Palafrugell.
Doncs sí, mira, coincidint amb les festes de primavera, casualment, comença el 22 de maig el restaurant El Primestre del Càntir de l'Hotel Alga amb el grup Arjau, i després cada dissabte, excepte algun divendres, s'anirà fent un concert al Balcó de Calella, al Sant Roc, a Calella de Palafrugell, a la Llagosta de Llafranc i al Terrassa Terramar.
8 i 33 minuts, ara parlem de nosaltres, una mica parlem de Ràdio Capital. I és que us hem de tornar a convidar a la inauguració de l'estudi de Ràdio Capital, una inauguració que farem en diversos actes. Recordeu, per començar, divendres mateix, presentació del llibre de Lluís Llach, Escaca el destí, organitzat conjuntament amb la llibreria Vitela de Palafrugell, i participarà també la Neus Mar i l'Emilio amb un tast del seu espectacle Íntimament Llach. Això divendres, però dissabte a la tarda farem un programa especial, atenció, amb gent com Miquel Abra, Casas, Masoni, Adrià Pujol o també el monarca de la Bisbal, entre molts altres.
Doncs sí, mira, coincidint amb la...
Aviam si podem escoltar la notícia, ara sí.
Sí, per estrenar oficialment el nou estudi de Ràdio Capital es farà un programa especial en públic des del Centre Cavallers de Palafrugell, on hi participaran Masoni, Sant José, Xana Sáez, Mireia Costa, el Magnil, el monarca de la Bisbal i Adrià Pujol, entre d'altres convidats. Per tal de venir de públic en aquest programa, cal demanar les entrades gratuïtes a la web de Ràdio Capital i escollir una de les franges horàries.
Quins artistes hi haurà cada hora?
La programació especial es farà a l'estudi Juli Pedrero de Palafrugell i hi haurà diferents activitats programades, com les entrevistes dels cantants Masoni i Miquel Abres el dissabte 22, de 5 a 6 de la tarda. Després, de 6 a 7 de la tarda, tindrem el programa especial Dos talents emergents del Baix Empordà, la cantant Mireia Costas i el Magnil. De 7 a 8 de la tarda, combinarem la presència d'una jove artista, Anna Sáez, amb la conversa entre Albert Solà, el monarca de la Bisbal, i l'escriptor i antropòleg.
Cada dia era una trampa, desconnectant cada segon sense compassió.
Doncs Miquel Abres, que serà un dels artistes que passarà per aquest estudi Juli Pedrero, per l'escenari que muntarem fora de l'estudi Juli Pedrero al Centre Comercial Cavallers aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. De fet, Miquel Abres a les 5 de la tarda. I a més, a banda d'aquest programa especial, ja ho sabeu, diumenge al matí, a les 12 del matí, a les 12 del migdia, en aquest mateix escenari davant de l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital al Centre Comercial Cavallers de Palafrugell, hi tindrem Marc Giró, que vindrà a presentar el seu llibre Pijos, i ho farà també en col·laboració amb la llibreria Vitela. Ja us hi podeu inscriure. De fet, les inscripcions estan obertes per totes aquestes activitats, excepte per la presentació del llibre d'en Lluís Llach, que de fet ja està esgotada. radiocapital.cat/inauguració, trobareu tots els actes, i si també us voleu inscriure a la presentació del llibre d'en Marc Giró, radiocapital.cat/Marc Giró. radiocapital.cat/Marc Giró.
Expectatives i complexes, guerres d'ego, pura vanitat. Perdona vida sense vida, mestres plens de llibres amb pàgines en blanc. Obria els ulls i no veia res més en aquest món. Adolescent, sense cap tipus de preocupacions. Estirats a sobre el llit, esperant la trucada que mai arriba. Espantats pel futur, què serà de les nostres vides? Què serà?
De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio
Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis, explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Falten 20 minuts per les 9. Com cada dimecres, aquí al Supermatí de Ràdio Capital, parlem de llibres. I ho fem amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé. I tu?
Bueno, bé.
Sí?
Bé, a punt de parlar-vos d'un còmic molt bo.
Un còmic?
Un còmic, sí.
Sí? Bé, però bueno, què és? Ja... Novel·la gràfica, o què?
Sí, bé... La nostra cultura ha necessitat posar-li un nom de novel·la gràfica, ja. Poder per donar-li o per la gent que no els coneixia gaire, posar-li un nom més cultural.
Per diferenciar-ho dels TVOs, no?
Sí, exacte. No necessàriament qui viu del còmic o qui és un gran aficionat al còmic ha necessitat, diguem, dir-ne novel·la gràfica.
Ja.
La veritat és que sí, la paraula còmic li dona un aire de dibuixets, de TV, o nosaltres aquí, vaja, fins que no varen arribar còmics amb una mica més de cara i ulls poder, la imatge que tenim és la del TV o i la de Zipi-Zape i tots aquests.
Sí.
En aquest cas, bueno, ja sabeu que França hi ha una gran tradició i valoració sobretot del món del còmic, que bé en podem dir de moltes altres maneres, eh? Una seria l'art seqüencial, entenent que és la imatge la que parla tant com el text, és a dir, en una novel·la gràfica, en un còmic, el que hi ha és que es complementen el text amb el dibuix i que
sí.
Has d'observar i saber llegir la imatge tant com has de llegir el text que el guionista et proposa. Val? Llavors la combinació perfecta d'aquests dos arts fan doncs, que, bueno, evidentment, el tema, que cadascú li interessi o li agradi, llavors ja va a gustos del consumidor, diguem, però el que es complementin aquestes dues arts fa que bueno, sortiu un article de primera.
Uh-huh.
Molts dibuixants catalans, en aquest cas un dels que parlarem, que es diu Josep Homs, treballen i tenen la seva, diguem, bueno, el seu mitjà de vida més important a França i dibuixant per editorials de fora. Aquí hi ha molt poca tradició en el món del còmic i menys encara en català, n'hi ha poquíssims.
Sí.
Del còmic que us vull parlar és L'Àngelus, és una obra editada per Norma.
Uh-huh.
I el que tracta, i diguem-vos-ho així, ja probablement ho veureu, molta gent ho haurà visualitzat. L'Àngelus és una pintura, una obra que està exposada a Orsay, a França, i és de Jean-François Millet, que era especialista i li agradava molt dibuixar i pintar la imatge rural, de la gent de pagès, la de la duresa del camp, la de la duresa de la vida també de tota aquesta gent.
Llavors, l'he buscat, és impressionant.
Exacte. Si teniu present una imatge d'una parella que es nota que són matrimoni, l'home a l'esquerra, la dona a la dreta, conforme nosaltres ens els mirem, amb una actitud de plegària, que seria l'hora de l'Àngelus, per això se li ha donat l'Àngelus, perquè a les 12 del migdia tothom, la gent parava, que es resava l'Àngelus, que eren 2 minuts de pregària. Ells dos ho fan també amb un cistell que hi ha als seus peus, amb un cistell de patates, i podríem pensar que el que fan és també donar gràcies pel que tenen, una actitud com d'agraïment també. Bé, en tot cas, no era aquest l'inici i la intenció de Jean-François Millet.
Així que hem de parlar d'aquesta obra que està al Museu d'Orsay. Anar a París i no anar al Museu d'Orsay és un crim.
No, sí, és un pecat.
I vaig anar-hi el 2019, perquè havia anat diverses vegades a París, però fins al 2019 no hi havia anat, i havia estat pecant durant molt de temps.
Fins que
hi vaig anar ara, bueno, just abans de la pandèmia, i és increïble. Sí. I és que això, és que aquest realisme, aquests colors...
Sí. Sí, i aquesta actitud, sí. Que la veus tant de arrelats a la terra, a més és que tota la imatge, tot aquesta, aquest color càlid, però a més aquesta imatge és com de conformitat, això és el que tenim, encara donem gràcies, però tot traspua, doncs, bueno, una austeritat impressionant, tota l'obra de Millet. El cas és que, bé, el còmic va que és la part inventada, diguem, de com un home sense masses aspiracions artístiques, un home tirant a una mica soso, pare de família, de 2 nens, que no ha volgut mai introduir-se en un món, diguem, informàtic i tal, visita, perquè té una estona al Museu d'Orsay i queda tan afectat veient aquesta pintura que queda tan emocionat que li arriba la llàgrima. Ni tan sols ell sap exactament què ha sigut de tot el que ha vist en aquella imatge, que és el que l'ha impactat d'aquesta manera. I llavors comença a investigar, arribant a casa, tot el que era i què havia pintat Millet en aquesta pintura, i també perquè en el moment de buscar l'Àngelus també trobareu que hi ha un Àngelus, o més d'un, de Salvador Dalí, i és perquè Dalí també estava obsessionat amb aquesta pintura i la va fer i la va pintar repetides vegades. El per què Dalí ho va fer ens ho diuen en aquest còmic. Què li passa en aquest home gris i com la seva vida canvia a partir d'haver vist aquest quadre? I bé, i què us he de dir? Les imatges dibuixades de Josep Oms, els diàlegs i el text de Girú, Frank Girú es diu l'escriptor, és una verdadera obra d'art en tots els aspectes.
Estic veient ara la portada, estic veient la portada del còmic.
Sí.
Realment,
sí.
Clar, és un senyor fent un puzzle, no?, d'aquest
home. Aquesta n'és una, i curiosament n'hi ha dues de portades. Ah. Si poses només imatges, perquè primer es va editar amb 2 volums, l'Àngelus, que tinc un apuntador.
Ah, sí, que expliqui.
No, que ara s'ha fet una segona edició, sí. No estem segurs si la imatge que has vist del puzzle també era l'edició completa, i ara n'han fet una altra, que hi ha una làmina de regal que acompanya el còmic, i és una làmina extra, és a dir, que no és com la portada, i llavors hi ha una altra portada en les que, si busques, hi ha un que vas també amb les patates, que és la Ford, vaca del pagès, i després hi ha el personatge aquest que et dic, que és el protagonista, que és un home trajat, o l'hombre del traje gris, quasi bé diríem, eh? Perquè bé, és una persona amb poques inquietuds culturals i poca sensibilitat cap a la pintura, fins que veu que això el marca tant.
Sí, que sí que l'estic veient, sí, hi ha aquestes dues portades.
Doncs han fet dues portades d'aquest còmic. El que està disponible en aquests moments és el que hi ha, el que no fa el puzzle, l'altre.
Aquí la veig.
Els tres personatges principals que es veuen aquí són el senyor protagonista, la seva esposa, que és la que porta l'abric, i aquesta noia tan exuberant, que ja és la professora de dibuix dels fills, que l'ajuda a investigar per què Dalí havia quedat obsessionat també per d'Àngelus i perquè Dalí també té pintures d'Àngelus exposades al Museu Dalí i en va fer més d'una versió.
Això del còmic per adults o la novel·la gràfica, si en volem dir, és tot un món, perquè hi ha moltes adaptacions. Vaig llegir estic llegint de fet una adaptació de l'Homenatge a Catalunya del George Orwell en novel·la gràfica.
Sí, també té el 1906.
Sí.
Sí, hi ha el 1984, també s'ha fet ara Pàtria, amb novel·la gràfica, però ja us anirem parlant, vull dir, perquè sí que és tot un món, però a més és de culte i per tots els gustos, és a dir, no estem parlant de que hagi de ser un tipus de lector, sinó que una lectora de novel·la romàntica pot trobar un còmic que li agradi moltíssim. I de fet hi ha us podem donar una llista de dibuixants i guionistes de molt de prestigi.
Sí, a vegades fa com de menys, no? Què ens diu?
Em sembla que el guionista precisament d'aquest, de l'Àngelus, el que és el que ha fet també els Millennium de la Stieg Larsson, que també és un important còmic, i ell és el guionista d'això, i em sembla que el dibuixant també torna a ser en Josep Oms, que són, bueno, un equip de treball, però Giroux fa guions per molts, evidentment el dibuix tarda molt més, probablement, no? Podem pensar que tarda molt més a acabar la feina dibuixant que el guionista, per tant el guionista pot donar feina a molts dibuixants, i afortunadament hi ha països que valoren molt més el còmic que nosaltres i poden viure de la seva feina, perquè ja sé que si véssim de viure d'algú que es ven a Espanya i a Catalunya passarien molta gana.
M'agrada molt que parlem dels còmics. Et volia preguntar també, clar, ara, a la meva època, i no és tan llunyana, no vull dir la meva època, però no fa tant, jo llegia molts còmics de Mortadelo, de l'Astèrix i així. Això segueix viu o amb les pantalles, els mòbils, s'ha perdut?
No, segueix viu, no pas de la mateixa manera, com tot plegat. Tintins i Astèrix bastant, però sobretot perquè hi ha la part aquesta romàntica i nostàlgica dels pares que havien fet la col·lecció, els havien llegit, i llavors els volen comprar els fills per parlar-ne i per comentar-ho i perquè en tenen un bon record. No tots envelleixen igual de bé, vull dir que probablement l'Astèrix té més adeptes en quant a l'humor i tot plegat, però Tintín, doncs, a nivell cultural, pels viatges que feia, fa uns anys tenia més motiu de passions, no? Ara poder el que trobem en els Tintins, no tot, ja et dic, no tot ha envellit bé.
Clar, és producte d'una època,
però
no?
Sí, n'hi ha bastants que han aguantat, els Iacaris també, si és que els recordeu, algun dels marsupilamis, ja n'hi ha. Nosaltres ens agradaria molt que en català hi hagués una mica més d'atreviment. De fet, està pujant molt el coneixement del còmic, això que estem fent de defensar-ho també els llibreters, els editors estan fent feina, fins i tot han començat ara a fer col·leccions juvenils i infantils en còmic, que això ajudarà molt també a agafar el costum ja de llegir-ho i agafar-ho de la mateixa manera que s'agafa, doncs, la novel·la. I bé, és un gènere com qualsevol literari, com qualsevol altre, només és entrar-hi i veure què és el que t'agrada.
Jo ja et dic, tinc guardat Astèrix, que ja era de la meva mare, la col·lecció de la meva mare,
sí.
I ara tinc guardada, l'hem anat ampliant amb tots els últims que han anat sortint i també ho traspassarem.
Però fixa't, estem parlant també d'Astèrix i és francès també,
clar,
els autors,
sí.
I parlem de Tintín, que és belga i escrivia, crec que, no sé si en francès, vull dir que diria que potser excepte Marvel i els superherois, el país, diguem, el
clar.
Lloc de la cultura del còmic, que de fet hi ha la Fira d'Angoulême, que és una de les trobades del sector més importants, de fet la més important, també és aquí a França, vull dir que ho tenim.
Això i el manga.
A veure si se'ns encomana una
mica.
Aviam,
sí. Sí, sí, sí. Doncs,
Teresa... doncs seguirem parlant,
exacte.
Ja et triarem més sovint.
Vinga, molt bé. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Adéu. Anem acabant el supermatí d'avui, quan falta 5 minuts per les 9 del matí, i ho fem fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Dimecres, amb cel entre mig i força ennuvolat, i novament no es pot descartar algun plogim de caràcter feble. La temperatura màxima rondarà els 21 graus al Baix Empordà, i demà tindrem un inici de jornada encara amb intervals de núvols, que s'aniran trencant al llarg del dia amb una tarda, però més assolellada.
El supermatí torna demà, que vagi molt bé.
Soc en David Bosch, coordinador del Club Hockey Palafrugell, i des del club volem felicitar Ràdio Capital pels seus 20 anys d'aniversari. Que en tingueu 20 més, com a mínim.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
You know I got your number.